Prova per a la destresa de comprensió oral, nivell avançat de valencià. Curs 2013-2014. Comunitat Valenciana. A continuació, escoltareu les instruccions de les tres tasques per a la correcta realització d'aquesta prova. Introduirem cada part de la prova i tindreu temps per a mirar les preguntes. Al principi de cada audició, sentireu aquest so. Mentre escolteu, podeu prendre notes o escriure les respostes en el lloc indicat en la prova. En acabar cada exercici, tindreu temps per a repassar les respostes o passar-les en net. Per a cada exercici, llegiu molt bé les instruccions per saber com heu de contestar. Si teniu cap dubte, pregunteu ara perquè no podeu parlar durant la prova. Mireu el primer exercici. A continuació, escoltareu dos vegades uns fragments d'uns programes televisius sobre una traducció inèdita de Sánchez Werner. En acabar, disposareu de 2 minuts per a contestar o per a repassar les respostes. Abans d'escoltar l'audició, teniu 1 minut per a llegir les preguntes. Primera audició del primer exercici. Exemple.
Que vegeu una cosa molt interessant.
Ah, molt bé.
Perquè a principis dels anys 30 del segle passat, l'alemany Max Tede va fer la seva tesis doctoral sobre l'Albufera de València, un dels estudis etnogràfics més complets que s'han escrit mai sobre les terres valencianes. Ara es publica per primera vegada la traducció al castellà que va fer als anys 40 Manuel Sánchez Werner. Això hi ha algunes coses més a tenir en compte.
Fragment 1.
Els professors García Perales i Senequen acaben de reeditar l'estudi sobre l'Albufera de València que va publicar als anys 30 el professor alemany Max Tede i que va traduir Manuel Sánchez Guarner als anys 40.
El llibre que hem editat és una recuperació de tot el que va fer Manuel Sánchez Guarner als anys 40, traduint un llibre que es va escriure, un treball que es va escriure en 1930. Hi havia un autor alemany que en 1930 va vindre ací a València i el que va fer una tesi doctoral. Després Manuel Sánchez Guarner ho va traduir mentre estava a presó i posteriorment es va quedar inèdit este manuscrit. Nosaltres el que hem fet és recuperar el manuscrit, les fotografies, la lletra de Sánchez Guarner, hem escanejat part del manuscrit i aquest és el resultat que tenim en el llibre.
Fragment 2.
L'autor de l'estudi original va ser el filòleg alemany Max Tede, del qual es tenen poques dades.
Max Tede va ser un alumne avantatjat de l'escola hamburguesa, de l'escola d'Hamburg, d'un professor d'allà que li deien Fritz Krüger, que era molt important, era un recuperador, un romanista, recuperador de tot el que era la Romània, totes les llengües derivades del llatí, i diguem-ne que no sabem més dades. O sigui, va ser un autor que l'any 1930 va vindre a l'Albufera de València, va defensar la seva tesi doctoral, la va publicar l'any 33, i després ja no se sabut res de Max Tede. Nosaltres no hem pogut trobar més informació, ni fotografies, ni pràcticament res.
Fragment 3.
Per què l'Albufera de València? Perquè l'Albufera de València és un lloc especial dins de tota Europa. Pensem que l'Albufera de València té una riquesa cultural, una riquesa etnogràfica, una riquesa de fauna, flora, etc., que crida l'atenció de qualsevol persona, siga d'Alemanya, siga d'Espanya, siga de França, i aleshores aquest atractiu va fer que esta persona, Max Tede, estiguera en 1930, dos mesos va estar vivint amb els mariners, amb els pescadors, amb els llauradors, amb tota la gent que vivia en aquella zona, totalment aliena al desenvolupament social, als avanços socials, és a dir, que era una vida molt primitiva la que es conservava a la zona del Palmar, el Perellonet, el Perelló, etc.
Fragment 4.
En l'edició actual, la correcció de la traducció de l'obra de Tede feta per Sánchez Guarner ha estat a càrrec de la professora Heike Senequen.
El llibre de Max Tede, traduït per Manuel Sánchez Guarner, realment l'aportació no és tan gran com pugui ser l'etnografia valenciana, sinó que el que ens aporta és la descripció antropològica de com vivia la gent des de l'any 1930. Tenim molta bibliografia de l'Albufera de València, tenim molts llibres de fotos de tota la fauna, la flora d'allí, de la barraca, per exemple, i diguem-ne que no és 100% una aportació decisiva, sinó que és una aportació més de les vivències, de l'etnografia. Per això el títol, nosaltres hem triat el títol que el Manuel Sánchez Guarner també tenia en el seu manuscrit, Descripció etnogràfica, però que és de l'habla i de la cultura popular. És a dir, com parlaven els valencians del Palmar, com parlaven els valencians de Silla, com parlaven els valencians de la zona de l'Albufera i com descrivien les coses que ells vivien.
Fragment 5.
Realment els germànics, els alemanys, han fet moltíssim per la nostra llengua, ha tingut bastant repercussió a Alemanya, no? Però també hi ha un altre professor, Ferran Robles, que és el que ha començat també a fer diferents publicacions. Nosaltres, això era més una cosa més personal de Sánchez Guarner, perquè és nostre, i feia 100 anys del seu naixement, 30 de la seva mort, i feia 25 anys també de l'Albufera de València, de la declaració del patrimoni com a parc natural, i 100 anys de la cessió de la corona. Aleshores, havíem aprofitat, diguem-ne, tot el conjunt d'efemèrides i ho entret a la llum.
Escolteu novament. Segona audició del primer exercici. Exemple.
Que vegeu una cosa molt interessant.
Ah, molt bé.
Perquè a principi dels anys 30 del segle passat, l'alemany Max Tede va fer la seva tesi doctoral sobre l'Albufera de València, un dels estudis etnogràfics més complets que s'han escrit mai sobre les terres valencianes. Ara es publica per primera vegada la traducció al castellà que va fer als anys 40 Manuel Sánchez Guarner. Això, hi ha algunes coses més així en encontres.
Fragment 1.
Els professors García Perales i Senequen acaben de reeditar l'estudi sobre l'Albufera de València que va publicar als anys 30 el professor alemany Max Tede i que va traduir Manuel Sánchez Guarner als anys 40.
El llibre que hem editat és una recuperació de tot el que va fer Manuel Sánchez Guarner als anys 40 traduint un llibre que es va escriure, un treball que es va escriure en 1930. Hi havia un autor alemany que en 1930 va vindre ací a València i el que va fer va ser fer una tesi doctoral. Després Manuel Sánchez Guarner ho va traduir mentre estava a presó i posteriorment es va quedar inèdit este manuscrit. Nosaltres el que hem fet és recuperar el manuscrit, les fotografies, la lletra de Sánchez Guarner, hem escanejat part del manuscrit i aquest és el resultat que tenim en el llibre.
Fragment 2.
L'autor de l'estudi original va ser el filòleg alemany Max Tede, del qual es tenen poques dades.
Max Tede va ser un alumne avantatjat de l'escola hamburguesa, de l'escola d'Hamburg, d'un professor d'allà que li deien Fritz Krüger, que era molt important, era un recuperador, un romanista, recuperador de tot el que era la Romània, totes les llengües derivades del llatí, i diguem-ne que no sabem més dades. O sigui, va ser un autor que l'any 1930 va vindre a l'Albufera de València, va defensar la seva tesi doctoral, la va publicar l'any 33, i després ja no se sabut res de Max Tede. Nosaltres no hem pogut trobar més informació, ni fotografies, ni pràcticament res.
Fragment 3.
Per què l'Albufera de València? Perquè l'Albufera de València és un lloc especial dins de tota Europa. Pensem que l'Albufera de València té una riquesa cultural, una riquesa etnogràfica, una riquesa de fauna, flora, etc., que crida l'atenció de qualsevol persona, siga d'Alemanya, siga d'Espanya, siga de França, i aleshores, aquest atractiu va fer que esta persona, Max Tede, estiguera en 1930, dos mesos va estar vivint amb els mariners, amb els pescadors, amb els llauradors, amb tota la gent que vivia en aquella zona, totalment aliena al desenvolupament social, als avanços socials, és a dir, que era una vida molt primitiva la que es conservava a la zona del Palmar, el Perellonet, el Perelló, etc.
Fragment 4.
En l'edició actual, la correcció de la traducció de l'obra de Tede feta per Sánchez Guarner ha estat a càrrec de la professora Heike Senequen.
El llibre de Max Tede, traduït per Manuel Sánchez Guarner, realment l'aportació no és tan gran com pugui ser l'etnografia valenciana, sinó que el que ens aporta és la descripció antropològica de com vivia la gent des de l'any 1930. Tenim molta bibliografia de l'Albufera de València, tenim molts llibres de fotos de tota la fauna, la flora d'allí, de la barraca, per exemple, i diguem-ne que no és 100% una aportació decisiva, sinó que és una aportació més de les vivències, de l'etnografia. Per això el títol, nosaltres hem triat el títol que el Manuel Sánchez Guarner també tenia en el seu manuscrit, Descripció etnografica, però que és de l'habla i de la cultura popular. És a dir, de com parlaven els valencians del Palmar, com parlaven els valencians de Silla, com parlaven els valencians de la zona de l'Albufera i com descrivien les coses que ells vivien.
Fragment 5.
Realment els germànics, els alemanys han fet moltíssim per la nostra llengua, ha tingut bastant repercussió a Alemanya, no? Però també hi ha un altre professor, Ferran Robles, que és el que ha començat també a fer diferents publicacions. Nosaltres, això era més, una cosa més personal de Sánchez Guarner perquè és nostre, i feia 100 anys del seu naixement, 30 de la seva mort, i feia 25 anys també de l'Albufera de València, de la declaració del patrimoni com a parc natural, i 100 anys de la cessió de la corona. Aleshores, havíem aprofitat, diguem-ne, tot el conjunt d'efemèrides i ho entre a la llum.
Ara teniu 2 minuts per a contestar o per a repassar les respostes. Mireu el segon exercici. A continuació, escoltareu dos vegades un reportatge sobre el morrut. En acabar, disposareu de 2 minuts per a contestar o per a repassar les respostes. Abans d'escoltar l'audició, teniu 1 minut per a llegir les preguntes. Primera audició del segon exercici.
Era l'any 2005 i un viverista d'Elx trobava este insecte en les seues palmeres. Un any abans, al port de València ja s'havia detectat diversos exemplars infestats. Uns pocs especialistes portaven una dècada recordant que el morrut havia aconseguit instal·lar-se a la costa de Granada. Amb la seva aparició a Elx, quedava clar que algunes palmeres malaltes havien entrat en el territori valencià. En aquell moment, la nova plaga era vista a la vegada amb preocupació i amb confiança en la química, en la física, en la biologia molecular o en qualsevol altra branca de la ciència. Però només 5 anys després, a la Comunitat Valenciana han mort 15.000 palmeres i el morrut s'escampa sense control d'Orihuela a Orpesa. Cap producte ni cap tècnica ha pogut detindre el crepuscle de les plantes que Linné considerava les princeses del regne vegetal. Fa només 2 anys era difícil trobar una palmera malalta per poder mostrar els efectes del morrut roig. Ara és impossible no veure els cadàvers. Abunden sobretot a la plana de Castelló, els voltants de Sagunt, el camp de Túria, l'Horta de València, la Ribera, el Baix Vinalopó i el Baix Segura. De fet, les autoritats han renunciat a vèncer la plaga. Es conformarien si pogueren detindre la seva expansió accelerada. Però de moment tampoc no poden. La Generalitat ha aprovat al final del 2009 una reforma legal que canvia els objectius, les expectatives i els mitjans destinats a lluitar contra el morrut. La nova estratègia estableix que les palmeres són responsabilitat exclusiva dels seus propietaris. Fins el 2010, l'amo d'una palmera infestada només havia de telefonar i la Conselleria d'Agricultura es feia càrrec de tot el procés. Fins i tot li pagava 50 euros d'indemnització. Ara, el propietari ha de talar i trossejar la palmera pels seus mitjans, introduir-la en bosses hermètiques i telefonar el seu ajuntament. L'administració només s'ocupa del transport de la palmera als centres autoritzats per a la seva destrucció, com este de Godelleta o les palmeres es converteixen en compost. A partir de gener del 2010, la prioritat de la conselleria és intentar salvar el palmeral d'Elx, que és patrimoni de la humanitat. També estan en primera línia d'acció els d'Alacant i Orihuela, i només després vindrien els viveristes, els ajuntaments i els particulars. Els primers treballs d'esta nova estratègia començaren a Elx a final de l'hivern. s'estan arrencant totes les palmeres afectades que estiguen a menys de 7 quilòmetres del palmerar urbà, un bosc de 250.000 palmeres, datileres i canàries. Al mateix temps es col·loquen trampes de feromones per atraure i capturar la major quantitat possible d'insectes adults. És un intent quasi desesperat d'evitar una progressió que s'escampa com una taca d'oli. Originari de la selva d'Indonèsia, este coleòpter ha viatjat sense parar des de l'extrem orient cap al Mediterrani. Durant dècades es va detindre a Egipte, on va trobar menjar abundant en els milions de palmeres datileres que creixen al llarg del Nil. I potser allí s'hauria quedat, perquè la resta de països nord-africans tancaren les fronteres i no han patit la invasió. Però a Europa estàvem enmig de l'auge econòmic del canvi de segle. Grècia, Itàlia, França, Turquia i Espanya competien en la creació de paradisos tropicals per atraure els turistes de l'Europa freda. I les palmeres d'Egipte eren grans i barates. L'aparició de l'insecte amotril l'any 1995 va portar el govern a prohibir la importació de palmeres, fins que constructors i viveristes van aconseguir que es tornara a permetre a partir de l'any 2000. Per esta raó, les palmeres infestades continuaren entrant al territori espanyol. Sobretot a la Comunitat Valenciana, Andalusia i Múrcia, que era on més urbanitzacions turístiques estaven construint.
Escolteu novament. Segona audició del segon exercici.
Era l'any 2005 i un viverista d'Elx trobava este insecte en les seues palmeres. Un any abans, al port de València ja s'havia detectat diversos exemplars infestats. Uns pocs especialistes portaven una dècada recordant que el morrut havia aconseguit instal·lar-se a la costa de Granada. Amb la seva aparició a Elx quedava clar que algunes palmeres malaltes havien entrat en el territori valencià. En aquell moment la nova plaga era vista a la vegada amb preocupació i amb confiança en la química, en la física, en la biologia molecular o en qualsevol altra branca de la ciència. Però només 5 anys després, a la Comunitat Valenciana han mort 15.000 palmeres i el morrut s'escampa sense control d'Orihuela a Orpesa. Cap producte ni cap tècnica ha pogut detindre el crepuscle de les plantes que Linné considerava les princeses del regne vegetal. Fa només 2 anys era difícil trobar una palmera malalta per poder mostrar els efectes del morrut roig. Ara és impossible no veure els cadàvers. Abunden sobretot a la plana de Castelló, els voltants de Sagunt, el camp de Túria, l'Horta de València, la Ribera, el Baix Vinalopó i el Baix Segura. De fet, les autoritats han renunciat a vèncer la plaga. Es conformarien si pogueren detindre la seva expansió accelerada. Però de moment tampoc no poden. La Generalitat ha aprovat al final del 2009 una reforma legal que canvia els objectius, les expectatives i els mitjans destinats a lluitar contra el morrut. La nova estratègia estableix que les palmeres són responsabilitat exclusiva dels seus propietaris. Fins el 2010, l'amo d'una palmera infestada només havia de telefonar i la Conselleria d'Agricultura es feia càrrec de tot el procés. Fins i tot li pagava 50 euros d'indemnització. Ara, el propietari ha de talar i trossejar la palmera pels seus mitjans, introduir-la en bosses hermètiques i telefonar el seu ajuntament. L'administració només s'ocupa del transport de la palmera als centres autoritzats per a la seva destrucció, com este de Godelleta on les palmeres es converteixen en compost. A partir de gener del 2010, la prioritat de la Conselleria és intentar salvar el palmeral d'Elx, que és patrimoni de la humanitat. També estan en primera línia d'acció els d'Alacant i Orihuela, i només després vindrien els viveristes, els ajuntaments i els particulars. Els primers treballs d'esta nova estratègia començaren a Elx a final de l'hivern. S'estan arrencant totes les palmeres afectades que estiguen a menys de 7 quilòmetres del palmerar urbà, un bosc de 250.000 palmeres, datileres i canàries. Al mateix temps es col·loquen trampes de feromones per atraure i capturar la major quantitat possible d'insectes adults. És un intent quasi desesperat d'evitar una progressió que s'escampa com una taca d'oli. Originari de la selva d'Indonèsia, este coleòpter ha viatjat sense parar des de l'extrem orient cap al Mediterrani. Durant dècades es va detindre a Egipte, on va trobar menjar abundant en els milions de palmeres datileres que creixen al llarg del Nil. I potser allí s'hauria quedat, perquè la resta de països nord-africans tancaren les fronteres i no han patit la invasió. Però a Europa estaven enmig de l'auge econòmic del canvi de segle. Grècia, Itàlia, França, Turquia i Espanya competien en la creació de paradisos tropicals per atraure els turistes de l'Europa freda. I les palmeres d'Egipte eren grans i barates. L'aparició de l'insecte amotril l'any 1995 va portar el govern a prohibir la importació de palmeres, fins que constructors i viveristes van aconseguir que es tornara a permetre a partir de l'any 2000. Per esta raó, les palmeres infestades continuaren entrant al territori espanyol. Sobretot a la Comunitat Valenciana, Andalusia i Múrcia, que era on més urbanitzacions turístiques estaven construint.
Ara teniu 2 minuts per a contestar o per a repassar les respostes. Mireu el tercer exercici. A continuació, escoltareu 2 vegades uns fragments d'unes notícies. En acabar, disposareu de 2 minuts per a contestar o repassar les respostes. Abans d'escoltar l'audició, teniu 1 minut per a llegir les preguntes. Primera audició del tercer exercici.
Molts treballadors qualificats i molts estudiants de la universitat busquen quines són les carreres i els treballs que més demanda van a tindre en el mercat.
En moltes estacions de trens del nord d'Europa, en molts restaurants, les autoritats i els propietaris adjudiquen en subhasta la neteja dels lavabos. Els nous gestors de la neteja paguen una quota a l'administració i cada viatger o cada usuari paga entre 50 cèntims i 1 euro per entrada, només per utilitzar els vàters. I això passava a les principals ciutats valencianes fa uns 40 anys. Eixa professió, com altres, ha desaparegut. Avui el mercat laboral a Europa, a Espanya, està canviant, per a bé o per a mal. Les noves professions, algunes encara s'han d'inventar, no només es creen a través d'internet. Les noves professions estan relacionades amb internet, però també amb el món de la biotecnologia, la investigació i amb el camp de les energies renovables, un món revolucionari que pot canviar el planeta. Però és el món de les noves tecnologies el que més s'ha transformat. Moltes carreres que tenen ara poca demanda s'alimentaran en un futur pròxim i estan fent-ho de llicenciats de periodisme, publicitat, sociologia, psicologia, màrqueting o matemàtiques. En tots els casos, serà necessari tindre coneixements informàtics, digitals i de redacció. Posarem uns exemples. El community manager, el gestor de comunitats en línia, és una persona que gestiona una marca en les xarxes socials d'internet. Ha de saber redactar, ser pacient i diplomàtic. Haurà de vendre la marca, això serà el més important. Una altra professió, el marketing manager en línia, és una de les més demandades, perfecta per a informàtics que tinguin coneixements de negocis i màrqueting. Responsable de reputació en línia. La seva importància és clau. Controla tot el que es diu de l'empresa en el món global. Es busca responsables també de recursos humans, homes i dones, que s'especialitzen a trobar bons professionals en les xarxes socials. També hi ha molta demanda de constructors i mantenidors de pàgines web. Alguns d'ells estan especialitzats a facilitar als cercadors que troben amb major facilitat un producte o una pàgina en concret, la de l'empresa sol·licitada. Es busca gestors de continguts audiovisuals, és a dir, la persona que posa en el mercat els missatges, els textos, els vídeos digitals per a vendre un servici o un producte en concret. Una altra especialitat, el manager online, l'administrador en línia que gestionarà els negocis per internet, sense massa infraestructures, tot virtual. I tota classe d'especialistes per a l'ús de les xarxes i, en concret, respecte del funcionament dels telèfons intel·ligents i les tauletes digitals. Un món complex que només acaba d'encetar-se. En general i resumint, moltes d'aquestes noves professions seran exercides per freelance, treballadors que van per lliure. La demanda de coneixements tecnològics serà molt gran. Molts treballaran des de casa o simplement des de fora de la seu social. La competitivitat augmentarà i moltes empreses podran ser pràcticament virtuals. Això ja existeix. Quin serà el futur? Ho veurem en els pròxims anys.
Projecte interessant, un projecte que es diu València Wifinet. No sé si ho estic dient bé. Tenim per ací a Vicent. Bon dia, Vicent.
Hola, bon dia. Sí, el projecte Wifinet es tracta d'una xarxa de telecomunicació ciutadana i es va fent de forma... cada usuari va estenent la xarxa, es va responsabilitzant del seu tram i de forma que no és una empresa la que ofereix servei d'internet, és a dir, una xarxa privada d'una empresa, sinó que és una xarxa de tots els usuaris que al mateix temps estan gastant-la.
Una xarxa de telecomunicacions, això vol dir el que oferiu, aleshores què és? Oferiu connexió a internet?
Un dels serveis que s'ofereix dins de Wifinet és connexió a internet, però no és l'únic i Wifinet no és internet. Per entendre's, Wifinet és un paral·lelisme a internet, és com una xarxa com internet però separada, és a dir, una infraestructura pròpia i els continguts no tenen per què ser els mateixos. Aquesta forma, per així dir-ho, independent d'internet permet neutralitat i llibertat i que tot siga obert. Si per exemple un usuari volguera utilitzar la connexió de Wifinet per accedir a internet, per entendre'ns, Un dels serveis que s'ofereix dins la xarxa Gifinet és l'accés a internet, però tenim molts altres serveis, com pot ser l'intercanvi d'arxius, el streaming de ràdio, o inclús una empresa o administració que vol juntar dos oficines remotes i no pot pagar els serveis d'una companyia de telecomunicacions. No hi ha ninguna quota, ni sols tindre en compte el manteniment de la xarxa que fan els propis usuaris.
Seria dir com naix Wifinet, com naix esta xarxa.
El projecte va naixer a Osona l'any 2004. En aquella zona, en Catalunya, era una zona rural. Els operadors no feien molt de casa, no oferien serveis, perquè econòmicament el desplegar una xarxa de telecomunicacions en una zona rural és molt car i el benefici econòmic directe va ser a llarg plaç. Aleshores, els operadors no els interessava oferir serveis de banda ampla. Aleshores, tenim un grup de persones que començaren a connectar amb antenes les granges, fins que arriba un moment que la cosa es va fent gran, es va connectant més gent i la tecnologia també avança, les prestacions avancen, i bé, ara mateix ja podem trobar Gifinet al Sàhara, Amèrica Llatina, al Carib, i fins i tot bé, és la xarxa oberta més gran del món.
Escolteu novament. Segona audició del tercer exercici.
Molts treballadors qualificats i molts estudiants de la universitat busquen quines són les carreres i els treballs que més demanda van a tindre en el mercat.
En moltes estacions de trens del nord d'Europa, en molts restaurants, les autoritats i els propietaris adjudiquen en subhasta la neteja dels lavabos. Els nous gestors de la neteja paguen una quota a l'administració i cada viatger o cada usuari paga entre 50 cèntims i 1 euro per entrada, només per utilitzar els vàters. I això passava a les principals ciutats valencianes fa uns 40 anys. Eixa professió, com altres, ha desaparegut. Avui el mercat laboral a Europa, a Espanya, està canviant, per a bé o per a mal. Les noves professions, algunes encara s'han d'inventar, no només es creen a través d'internet. Les noves professions estan relacionades amb internet, però també amb el món de la biotecnologia, la investigació i amb el camp de les energies renovables. Un món revolucionari que pot canviar el planeta. Però és el món de les noves tecnologies el que més s'ha transformat. Moltes carreres que tenen ara poca demanda s'alimentaran en un futur pròxim, i estan fent-ho, de llicenciats de periodisme, publicitat, sociologia, psicologia, màrqueting o matemàtiques. En tots els casos, serà necessari tindre coneixements informàtics, digitals i de redacció. Posarem uns exemples. El community manager, el gestor de comunitats en línia, és una persona que gestiona una marca en les xarxes socials d'internet. Ha de saber redactar, ser pacient i diplomàtic. Haurà de vendre la marca, això serà el més important. Una altra professió, el marketing manager en línia, és una de les més demandades, perfecta per a informàtics que tinguin coneixements de negocis i màrqueting. Responsable de reputació en línia, la seva importància és clau, controla tot el que es diu de l'empresa en el món global. Es busca responsables també de recursos humans, homes i dones, que s'especialitzen a trobar bons professionals en les xarxes socials. També hi ha molta demanda de constructors i mantenidors de pàgines web. Alguns d'ells estan especialitzats a facilitar als cercadors que troben amb major facilitat un producte o una pàgina en concret, la de l'empresa sol·licitada. Es busca gestors de continguts audiovisuals, és a dir, la persona que posa en el mercat els missatges, els textos, els vídeos digitals, per a vendre un servici o un producte en concret. Una altra especialitat, el manager online, l'administrador en línia que gestionarà els negocis per internet, sense massa infraestructures, tot virtual. I tota classe d'especialistes per a l'ús de les xarxes i, en concret, respecte del funcionament dels telèfons intel·ligents i les tauletes digitals. Un món complex que només acaba d'encetar-se. En general i resumint, moltes d'aquestes noves professions seran exercides per freelance, treballadors que van per lliure. La demanda de coneixements tecnològics serà molt gran. Molts treballaran des de casa o simplement des de fora de la seu social. La competitivitat augmentarà i moltes empreses podran ser pràcticament virtuals. Això ja existeix. Quin serà el futur? Ho veurem en els pròxims anys.
projecte interessant, un projecte que es diu València Wifinet. No sé si ho estic dient bé. Tenim per ací a Vicent. Bon dia, Vicent.
Hola, bon dia. Sí, el projecte Wifinet es tracta d'una xarxa de telecomunicació ciutadana i es va fent de forma... cada usuari va estenent la xarxa, es va responsabilitzant del seu tram i de forma que no és una empresa la que ofereix servei d'internet, és a dir, una xarxa privada d'una empresa, sinó que és una xarxa de tots els usuaris que al mateix temps estan gastant-la.
Una xarxa de telecomunicacions, això vol dir el que oferiu, aleshores què és? Oferiu connexió a internet?
Un dels serveis que s'ofereix dins de Wifinet és connexió a internet, però no és l'únic i Wifinet no és internet. Per entendre's, Wifinet és un paral·lelisme a internet, és com una xarxa com internet però separada, és a dir, una infraestructura pròpia i els continguts no tenen per què ser els mateixos. Aquesta forma, per així dir-ho, independent d'internet permet neutralitat i llibertat i que tot siga obert. Si per exemple un usuari volguera utilitzar la connexió de Wifinet per accedir a internet, per entendre'ns, un dels serveis que s'ofereix dins de la xarxa Wifinet és l'accés a internet, però tenim molts altres serveis com pot ser l'intercanvi d'arxius, el streaming de ràdio o inclús una empresa o administració que vol juntar dos oficines remotes i no pot pagar els serveis d'una companyia de telecomunicacions. No hi ha ninguna quota ni sols tindre en compte el manteniment de la xarxa que fan els propis usuaris.
Seria dir com naix Wifinet, com naix esta xarxa.
El projecte va naixer a Osona l'any 2004. En aquella zona, en Catalunya, era una zona rural, els operadors no feien molt de casa, no oferien serveis perquè econòmicament el desplegar una xarxa de telecomunicacions en una zona rural és molt car i el benefici econòmic directe va ser a llarg plaç. Aleshores, els operadors no els interessava oferir serveis de banda ampla. Aleshores, tenim un grup de persones que començaren a connectar amb antenes les granges fins que arriba un moment que la cosa es va fent gran, es va connectant més gent i la tecnologia també avança, les prestacions avancen i bé, ara mateix podem trobar Wifinet al Sàhara, Amèrica Llatina, al Carib i fins i tot bé, és la xarxa oberta més gran del món.
Ara teniu 2 minuts per a contestar o per a repassar les respostes. Això és el final de la prova per a la destresa de comprensió oral nivell avançat, curs 2013-2014.